Mapamundi amb Jordi Lucea.
Bona nit. L'Iraq segueix immers en el que ja es coneix com la Guerra de les Mesquites. Un atemptat amb cotxe bomba ha fet com a mínim 75 morts just al costat d'una mesquita xiita de Bagdad. Hi ha 130 ferits. Aquesta onada d'atemptats sectaris va començar amb l'atac contra la mesquita xiita de Samarra i va continuar amb els atemptats contra nou santuaris sunnites. Doncs bé, avui li ha tocat a Bagdad i els equips de rescat adverteixen que el balanç de víctimes quedarà curt. I a l'Afganistan, 230 civils han mort des del començament d'any víctimes d'atacs de les forces internacionals. Ho ha denunciat Akbar, una agència que agrupa un centenar d'ONGs locals i internacionals. Els Estats Units i Israel han solemnitzat la seva estratègia de donar suport al president palestí Abbas i aïllar els líders de Hamas. Bush i Olmert, que s'han reunit a la Casa Blanca, diuen que volen apostar per la moderació dels palestins del Fatah. Segons l'ONU, l'any passat, d'altra banda, 10 milions de persones van haver de fugir del seu país, un 14% més que l'any anterior. Aquesta dada forma part d'un estudi que s'ha presentat a la vigília del Dia Mundial del Refugiat. Parlarem d'aquí uns minuts amb Francesca Fontanini, portaveu d'ACNUR a l'estat espanyol. Tot plegat des d'ara fins les 9. Aquí comença Mapamundi. I començarem per l'atemptat. Entre 65 i 78 persones, segons les fonts, han mort i prop de 200 han quedat ferides a Bagdad arran d'un atemptat contra una mesquita xiita del centre de la capital iraquiana. L'explosió s'ha produït hores després que 10.000 soldats nord-americans i iraquians han començat una ofensiva contra la insurgència sunnita a Bakuba, al nord de Bagdad. Ha recollit les dades Albert Manyà.
Els autors han establert un camió carregat de gas i mitja tona d'explosius contra la mesquita d'Al-Kalani. L'explosió ha destruït part de l'edifici i ha deixat un cràter d'uns 3 metres de fondària i 6 de diàmetre. El primer ministre iraquià, Nouri al-Maliki, ha acusat els extremistes sunnites d'estar al darrere de l'atac i de voler tiar la violència confessional. L'acció coincideix amb una operació militar a la província d'Iyala destinada a impedir aquestes matances. Fonts nord-americanes han explicat que en les primeres hores del dispositiu, que no se sap quan durarà, ja han mort 22 militants, han detingut 65 persones i han confiscat grans quantitats d'armament i municions. Les tropes tenen el suport d'helicòpters i vehicles blindats en una de les ofensives més importants des del 2003. Residents a Bakuba han dit que des de la matinada se senten explosions fortes i continuades.
I al país del costat deien 200 i 300 civils han mort a l'Afganistan des de començament d'any víctimes dels atacs de les forces internacionals. És la denúncia que fa Akbar, una agència que agrupa un centenar d'ONGs del país i de l'estranger.
Aquesta xifra indica la intensificació dels atacs indiscriminats, ja que és la mateixa dada que es va produir en tot l'any passat. En un informe recent, l'ONU ha dit que en els 4 primers mesos del 2007, 380 civils han perdut la vida tant per la violència dels insurgents com dels exèrcits. Akbar considera que les forces internacionals no han verificat correctament les informacions sobre els talibans i han actuat amb una força desproporcionada.
No deixem la zona. Al nord del Pakistan, en una zona tribal que fa frontera amb l'Afganistan, almenys 32 persones han mort en un atac amb míssils contra un suposat camp d'entrenament de l'organització Al-Qaeda.
Així ho revelen fonts dels serveis d'intel·ligència pakistanesos, tot i que l'exèrcit nega haver llançat cap atac en aquesta àrea. Segons fonts militars, els membres d'Al-Qaeda han mort en explotar una bomba que estaven manipulant. Aquesta zona muntanyosa acostuma a ser un refugi de milicians islamistes insurgents talibans afganesos.
Passen 6 minuts a 8:45. Els governs dels Estats Units i d'Israel han llançat un missatge conjunt de suport al president palestí Mahmoud Abbas en la seva estratègia d'aïllar els líders de Hamas a la franja de Gaza. Des de Washington, on s'han reunit aquesta tarda, el president nord-americà i el primer ministre israelià han coincidit a dir que la nova situació als territoris palestins és una oportunitat única per rellançar el procés de pau. Jenny Lozano.
L'objectiu comú és reforçar el govern d'emergència de Cisjordània i ofegar Hamas. Fonts oficials israelianes afirmen que es tallaran tots els subministraments a la regió, excepte els més bàsics, com ara menjar o medicines. Escoltem el primer ministre d'Israel, Ehud Olmert.
Faré tots els esforços possibles per cooperar amb l'objectiu de facilitar als palestins, en una oportunitat genuïna, un estat propi. Aquesta és la visió del president, la qual jo comparteixo. Una solució de dos estats i al mateix temps garantint la seguretat per als israelians.
Avui Israel ha evacuat cap al seu territori 6 ferits palestins que estaven atrapats a la Franja de Gaza. També ha permès l'entrada de camions amb ajuda humanitària. Tot i això, el viceministre de Defensa hebreu ha assegurat aquesta tarda que Israel no cobrirà les necessitats de la franja que han batejat amb el nom de Hamastan. El president nord-americà George Bush culpa els islamistes del seu propi aïllament.
Reconeixem el president de tots els palestins, i aquest és Mahmoud Abbas. I segon, reconeixem que va ser Hamas que va atacar el govern d'unitat i va escollir el camí de la violència.
Avui el Comitè Central del Fatah ha decidit trencar qualsevol contacte diplomàtic amb els líders de Hamas.
Precisament el conflicte de l'Afganistan i sobretot el de l'Iraq han provocat que augmenti per primera vegada en 5 anys el nombre de refugiats a tot el món. Segons l'últim informe de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Refugiats, l'any passat, el 2006, 10 milions de persones havien fugit del seu país, un 14% més que l'any anterior. Amb motiu d'aquest estudi, que s'ha presentat en la vigília del Dia Mundial del Refugiat, el nostre company Quim Olivares ha parlat amb Francesca Fontanini, que és portaveu de l'ACNUR a l'Estat espanyol.
L'entrevista.
Francesca, que la guerra de Irak fue un elemento decisivo para el incremento de refugiados en el mundo durante el año pasado.
Sin duda, eso se puede afirmar, porque la guerra de Irak, bajo el mandato del ACNUR, por ejemplo, hay 1,5 millones de refugiados iraquíes, pero por supuesto, este número puede ser mucho más superior, porque hay personas que todavía no han sido registradas o todavía tienen miedo de ser registradas por motivo de ser persecutado, por motivo político, por motivo religioso. Nosotros, ACNUR, ha emitido un llamamiento especial a todos los estados para que se pueda conceder lo estatuto de refugiato, per lo meno una protezione temporanea humanitaria a las personas que huyen desde Irak. Además a ese número de refugiados tenemos que añadir 2 millones de desplazados internos, es decir que se calcula que entre 50 y 100 personas a diario están huyendo de su casa, están cambiando, digamos, de región al interior en Irak.
Detrás de cada refugiado imaginamos que hay un drama humano, aunque es difícil generalizar. ¿Cuáles son las principales necesidades de los refugiados a nivel global, no solo en Irak, insisto?
Primero, una asistencia, digamos, alimentaria, una asistencia médica, una asistencia de protección. Protección es decir, una asistencia legal. Esas personas tienen que ser asesoradas y ver los motivos de persecución. Además, hay en algunos países, sobre todo ahora me refiero a los países africanos, hay niños, soldados que han participado por meses o años en guerra civil, que han sido también violados, que necesita posterior una recuperación desde un punto de vista psicológico.
Imagino que en muchos casos ACNUR siente frustración ante la imposibilidad de actuar sobre el terreno. ¿Cree que el caso de Darfur en Sudán podría ser uno de los casos paradigmáticos en este sentido?
Muy buen ejemplo, exactamente. También en Darfur, como en la frontera del Chad, donde tenemos 12 campamentos de refugiados con más de 220.000 personas, motivo de frustración por ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y para todos los actores humanitarios que están involucrados en este tipo de operaciones, porque hemos tenido que suspender operaciones humanitarias, porque no solo las víctimas, los refugiados estaban en peligro, pero nuestro personal mismo estaba en peligro. Hemos perdido el año pasado casi 12 personas de staff del ACNUR, staff local e internacional, han sido quemados coches, han sido violadas personas, entonces han sido también reclutados en los campamentos de refugiados por fuerza rebeldes, también niños y niñas. Entonces sí, esto es un grande motivo de frustración. Sería muy importante que se pudieran abrir al menos pasillo humanitario, como le llamamos, para acceder a ese tipo de beneficiario.
Ya para terminar, he leído en el informe que 734.000 refugiados decidieron voluntariamente volver a su país de origen en el 2006.
Sí.
No obstante, esta es una de las cifras más bajas de los últimos 15 años también.
Tenemos muchos refugiados sudaneses, como en la República, que están al momento alojados en campamento en la República Democrática del Congo, in Burundi, in Uganda, in Kenya. Sudan ha in pochissima regione donde pueden volver. Entonces digamos que aquí los refugiados se encuentran casi bloqueado, digamos, en los países vecinos, a la espera que su país se recupere una situación mínima de normalidad, una situación mínima donde pueden ser asegurados los derechos humanos. Y la misma cosa también sea para los refugiados chilenos o sea ahora para los refugiados afgano que se encuentra en Pakistán, en la mayoría en Irán, porque en un primer momento, por ejemplo, en esta operación afgana ha conocido más de 2,5 millones de personas repatriadas desde el 2002, pero últimamente con todos los últimos digamos hechos ocurridos en el Afganistán, ahí también la persona se lo están pensando, digamos, dos veces antes de volver en Afganistán.
Francesca Fontanini, portavoz en España de ACNUR, muchas gracias por atender la llamada de Cataluña Informació. Gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Ens acostem a 9:15, anem cap a França. El president Nicolas Sarkozy ha remodelat el seu govern forçat pels resultats de les eleccions legislatives de diumenge, que va castigar el número 2 de l'executiu, Alain Juppé. El seu substitut és el fins ara ministre d'Economia, Jean-Louis Borloo, una decisió que, més que un premi, alguns sectors interpreten com un regal enverinat. Expliquem el perquè des de París. Maria Rovira, bona nit.
Bona nit. Doncs el president Sarkozy i el primer ministre Fillon han hagut de fer quadratures per remodelar un nou govern intentant mantenir les línies d'obertura i renovació i alhora fer front a la incòmoda dimissió forçada del número 2 del govern, Alain Juppé. El nomenament, com deies, de Jean-Louis Borloo respon a la necessitat de posar al capdavant el superministeri creat a mida per Juppé amb rang de ministre d'Estat, una figura política de pes que no desvirtués un nou càrrec pensat per donar una preeminència a la política mediambiental, un dels compromisos, de fet, de Sarkozy. Una importància que destacava el mateix Borloo a la televisió LCI assumint una línia de continuïtat.
Je reprends avec à la fois beaucoup de
fierté. Ho reprenc amb molt d'orgull, entusiasme, però també en seriositat, perquè s'hi juga el futur del planeta i de la humanitat. Per mi es tracta dels drets de l'home del segle XXI.
Ce sont les droits de l'homme du XXIe siècle.
Però com a rerefons, de fet, d'aquesta aparent promoció, hi ha la idea de sancionar Borloo per la seva manca d'habilitat al Ministeri d'Economia a l'avançar en plena campanya per les legislatives el delicat tema d'un impopular nou impost previst en la reforma fiscal que va donar molts vots a l'esquerra. El substitueix Christine Lagarde, una reconeguda experta en economia, que deixa el Ministeri d'Agricultura a un exministre d'Exteriors de l'etapa Chirac, Michel Barnier.
Les notícies en un minut.
Són 9:15. Carme Montero, bona nit.
Bona nit. Barcelona ha retut aquest vespre homenatge a totes les víctimes del terrorisme coincidint amb el 20è aniversari avui de l'atemptat d'Hipercor, en què ETA va assassinar 21 persones. A l'acte solemne hi ha assistit tota la classe política catalana. Als parlaments, el ministre de l'Interior ha garantit fermesa en contra d'ETA i ha demanat que no s'instrumentalitzin les víctimes. I el president José Montilla ha fet costat a l'executiu central en la lluita antiterrorista. I advertència avui de l'expresident Jordi Pujol a Josep Antoni Duran i Lleida. Pujol li ha deixat clar que l'estratègia de pactes a Madrid la marca Convergència i Unió i no pas el líder demòcrata cristià. En declaracions a Catalunya Ràdio, Pujol ha anat més enllà i ha assegurat que, en cas de persistir les discrepàncies, es pot arribar al trencament. Duran ha respost que trencar la federació seria un error gravíssim i el suïcidi polític dels dos socis de la federació. Acabem amb la previsió del temps, que anuncia una nit amb temperatures altes per l'època, amb alguns núvols prims més gruixuts al Pirineu i Prepirineu.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Que ja és aquí amb Sara Canyete. Bona nit. Sembla que tenim problemes per comunicar amb el nostre equip viari. Sara Canyete, bona nit.
Hola, bona nit. Doncs situació pràcticament normalitzada en aquests moments i problemes mínims. Es concentren a la ciutat de Barcelona, on els accessos encara van força plens, especialment la meridiana d'entrada a Barcelona fins a l'altura de Fabra i Puig i l'extrem nord de la Gran Via, en aquest cas de sortida. És tot des de l'equip viari.
Normalment, quan t'apropes massa a un objecte, se t'ennuvola la vista. Amb l'Audi A4 Special Edition passa tot el contrari. Com més a prop el tens, més clar ho veus. Gaudeix ara d'un Audi A4 Special Edition des de 29.950 euros amb fars de Xenoplus, llantes d'aliatge, sensor de llums i de pluja, pintura metal·litzada. Oi que no has vist mai un Audi A4 tan a prop? Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Quina idea! Ara em dutxo sempre amb aigua freda i ni t'imagines el que estalvio.
No, home, si vols estalviar, posa finestres aïllants. A l'hivern l'escalfor no s'escapa i a l'estiu s'està molt més fresc. I per escalfar l'aigua el millor és l'energia solar. Al meu edifici en tenim i en surt de franc.
Sí, 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 però l'aigua freda és bona per la pell.
A FECSA Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèriques Cup a València.
Mapamundi, amb Jordi Lucea.
Reprenem el programa connectant amb Brussel·les perquè estem a dos dies de la cimera importantíssima que ha de tancar el semestre alemany de la Unió Europea. Doncs bé, el president de la Comissió, José Manuel Durão Barroso, ha alertat dels riscos del fracàs en aquesta cimera que ha de reformar les institucions. En un missatge dirigit sobretot a Polònia, Barroso ha demanat que no es bloquegi el nou tractat comunitari que ha de substituir a la Constitució. Brussel·les, Nando Zanoguera.
José Manuel Durão Barroso ha demanat especialment als països de l'ampliació que no bloquegin les negociacions pel tractat que substituirà la Constitució Europea. Polònia vol vetar la cimera de la UE si no se li dona més poder en el sistema de vot per majoria qualificada. El president de la Comissió Europea ha advertit que això pot perjudicar els seus interessos.
Please avoid appearing.
Si us plau, eviteu donar una imatge de bloqueig. Això no és intel·ligent, no respon als vostres interessos. Pot ser útil durant algun temps per alguna concepció nacional, però no és útil a mig i a llarg termini pel país.
Barroso ha criticat també l'oposició del Regne Unit a crear un ministre d'Afers Estrangers de la UE o vol excluir-se de determinades polítiques de la construcció europea. I és que el primer ministre britànic Tony Blair, que va signar el seu dia la Constitució Europea, va advertir que ara no donarà el vistiplau a un tractat que substitueixi la política exterior britànica o que prioritzi el tractat comunitari sobre el d'aquest país. Londres tampoc vol que hi hagi una carta de drets fonamentals jurídicament vinculant. Blair i els germans Kaczynski de Polònia són els que més amenacen de fer fracassar la cimera de caps d'estat i de govern que es farà dijous i divendres. Les reunions s'estan multiplicant i, de fet, Blair i el seu successor, Gordon Brown, s'han comunicat avui per videoconferència amb el president francès Nicolas Sarkozy.
Mantenim momentàniament aquesta comunicació perquè avui, precisament, la presidència alemanya ha entregat a la delegació, a totes les delegacions, un document que vol aprovar en aquesta cimera, Nando.
La presidència alemanya ha entregat ja als representants dels estats membres en les negociacions del nou tractat, els anomenats Sherpas, el document que definirà les línies que es volen aprovar a la cimera. Segons algunes fonts, la proposta estableix que les decisions per majoria qualificada es prendran pel sistema anomenat doble majoria, és a dir, el que ja preveia la Constitució. Com han dit abans, però, Polònia vol canviar aquest sistema per un altre que li atorga més poder mitjançant un mètode que consisteix en calcular l'arrel quadrada de la població de cada estat membre. Berlín també vol que la Carta de Drets Fonamentals sigui vinculant, una idea que rebutja en aquest cas l'ONU. La resta del document es donarà a conèixer les pròximes hores. La idea de la presidència alemanya és que aquest text, que inclourà els drets fonamentals del futur tractat, s'aprovi ara i que els pròxims 6 mesos una conferència intergovernamental formada pels estats membres doni forma de tractat a totes aquestes iniciatives.
Gràcies, Brussel·les. Saltem fins a Madrid. L'oposició cubana exiliada a Espanya és molt escèptica sobre les possibilitats d'èxit de la nova etapa de diàleg que el govern de Madrid vol impulsar amb el règim castrista. Els responsables de la diplomàcia espanyola han convocat avui les principals organitzacions dissidents que treballen fora de l'illa per explicar-los les grans línies de l'estratègia que estan seguint amb l'Havana, amb el beneplàcit de la Unió Europea. Informa des de la capital espanyola, Joan Rossinyol.
Els opositors no dubten de la bona voluntat del govern Zapatero, però es malfien del règim de Castro, a qui acusen de fer cas omís de les peticions internacionals. Ho explicava aquesta emissora Rigoberto Carceller, que és president de la plataforma Cuba Democràcia Ja.
Conocemos la naturaleza del régimen cubano. No creemos que gestiones de buena voluntad den un resultado positivo ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. No creemos en esos resultados.
Poques hores abans, però, el ministre Moratino reiterava el seu compromís amb la política del doble diàleg, la mateixa, recordem-ho, que ja va defensar fa uns dies davant Condoleezza Rice durant la seva visita a Espanya.
Nosotros hablamos con todas partes, pero hablamos de manera esencial con las autoridades cubanas, que son las que en estos momentos son los interlocutores principales de cara al futuro de nuestra relación.
Segons aquests grups opositors, el govern espanyol s'ha compromès avui a encapçalar la petició de sancions si d'aquí a un any la política de diàleg no ha donat fruits, un extrem que el Ministeri d'Afers Estrangers espanyols no ha mencionat. En un comunicat es limita a explicar les gestions fetes fins ara i assegura que la trobada ha estat cordial i en un ambient de confiança mútua.
Seguim parlant d'aquest país perquè Cuba ha acomiadat avui un dels símbols de la revolució, Vilma Espín, que va morir a l'edat de 77 anys. La dona del president interí, Raúl Castro, va renegar dels seus orígens benestants i va lluitar al costat de Fidel a Sierra Maestra l'any 1959. L'exili cubà considera la mort de Vilma Espín com un símbol del final de la dictadura. Ens ho explica el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Milers de cubans han assistit avui a l'Havana, a Cuba, al memorial que s'ha celebrat en honor a Vilma Espín, l'esposa de Raúl Castro, germà de Fidel Castro i president interí de Cuba, qui ha dipositat, per cert, una rosa vermella als peus d'un gran retrat de la que va ser la seva companya sentimental i figura també de la Revolució Cubana. Tot i ser d'una família burgesa i filla d'un executiu accionista de la companyia d'origen català Bacardí, Vilma Espín va preferir deixar-ho tot per acompanyar els Castro en l'enderrocament del govern de Fulgencio Batista, allà pels anys 50. Pels cubans, com demostra el que deia la televisió cubana, era tota una icona de la revolució.
Con profundo dolor, la dirección de nuestro partido y Estado comunica al pueblo que la compañera Vilma Espín Guillois, heroína de la clandestinidad y combatiente destacada del ejército rebelde, falleció en esta capital luego del agravamiento, en las últimas semanas, de la larga enfermedad que le aquejaba.
Les restes de Vilma Espín ja han estat cremades i seran enterrades a Sierra Maestra, al bressol de la Revolució Cubana.
Mapamundi.
Canviem de tema. Diversos vietnamites afectats per l'agent taronja, un herbicida utilitzat per l'exèrcit dels Estats Units a la guerra del Vietnam, són a Nova York per reclamar una compensació a les 37 companyies químiques que el fabricaven. El 2005, un tribunal federal va desestimar la seva petició. Quim Olivares.
Entre 1962 i 1971, avions dels Estats Units van bombardejar el Vietnam amb uns 70 milions de litres d'agent taronja, un defoliant que fa desaparèixer la vegetació. Fa dos anys, la justícia nord-americana va considerar que el verí no anava destinat directament a matar persones i els seus efectes sobre els humans es van descobrir molt més tard. L'equip legal que representa els més de 3 milions de vietnamites afectats no hi està d'acord. Sentim el lletrat Jonathan Moore.
Van enverinar el país sencer, tot i que en alguns casos els efectes van trigar molt a manifestar-se, és igualment verinosa. És com llançar una bomba atòmica durant una guerra i després tenir gent afectada per la radiació durant els següents 30 anys. Això és il·legal sota la llei internacional i espero que ells ho vegin així.
El 1984, algunes companyies químiques van tancar un acord extrajudicial de 180 milions de dòlars amb els veterans de guerra nord-americans que denunciaven que l'agent taronja causava càncer. En canvi, els ciutadans del Vietnam no han rebut compensació de cap mena. Alguns han viatjat expressament a Nova York, convidats per l'associació Veterans per la Pau, per presentar l'apel·lació a la sentència. Sentim Nguyen Van Quy, paralític en cadira de rodes vietnamita.
Soc aquí com a prova vivent per dir a la gent del tribunal que l'agent taronja realment tenia un impacte negatiu en els éssers humans i en el medi ambient.
Diversos veterans de guerra nord-americans que han visitat el Vietnam 30 dècades després van descobrir centenars de persones amb malformacions esfereïdores provocades per l'agent taronja.
Estem a 4 minuts de les 9, la revista de premsa. Els dos fronts de batalla de Merkel. Blair opta per la línia dura en relació amb el tractat de la Unió Europea. Der Spiegel enumera tots els punts de divergència entre el primer ministre britànic i la proposta de tractat que la presidència alemanya vol tirar endavant en la cimera comunitària d'aquesta setmana. Marta Prats.
Mentre Europa para bona part de l'atenció en les mostres d'intransigència de Polònia, arriba un altre front dissident des de l'altre extrem. El Regne Unit insisteix que bloquejarà qualsevol tractat que soni massa a Constitució i que transfereixi donessin massa poders a Brussel·les. Varsovia centra les seves queixes en un canvi del sistema de votacions, mentre que Londres presenta una llarga llista d'àrees clau en les quals defuig qualsevol compromís. El que sembla clar, diu Der Spiegel, és que la cancellera Merkel haurà de lluitar en dos fronts alhora si pretén tirar endavant el projecte de tractat a la cimera de caps d'estat i de govern que comença dijous. Merkel confia poder substituir la moribunda Constitució per un tractat que doni a la Unió Europea una socarrimada personalitat legal i una carta de drets fonamentals que sigui vinculant. Aquest, precisament, és un dels punts més calents per Downing Street, que refusa de ple aquesta possibilitat perquè això implicaria reformes en la seva legislació. En definitiva, Blair, que la setmana que ve deixa el càrrec de primer ministre, no vol que el seu cant del cigne sigui acceptar un acord que retalla la sobirania britànica, ni pel que fa a política exterior, ni en el seu sistema legal, judicial o policial. Però la seva estricta posició a la cimera pot complicar les coses al seu successor, Gordon Brown, qui no descarta, a desgrat de Blair, convocar un referèndum que permeti als britànics dir si accepten o no el tractat constitucional europeu. El que està clar és que el govern del Regne Unit està entre dues aigües, entre les forces euroescèptiques del propi país i els seus socis de la Unió.
La contraportada.
Dues notícies de Londres per acabar. El Parlament del Regne Unit ha concedit a l'escriptor Salman Rushdie el títol de cavaller de l'Imperi Britànic i un ministre pakistanès s'ha afanyat a dir que seria justificat que algú l'assassinés. L'ambaixador britànic al Pakistan s'ha queixat formalment ja al govern d'Islamabad i li ha expressat la profunda preocupació de Londres. Com deveu recordar, Rushdie va ser condemnat a mort fa anys per una fàtua de l'Ayatollah Khomeini després d'haver publicat els blasfems versicles satànics. L'altra notícia l'explica el Guardian. Sherry Blair va demanar en diverses ocasions al seu marit que destituís Gordon Brown. Eren molt amics fa 30 anys, però les relacions es van començar a deteriorar a mitjans dels anys 90. Tot plegat s'explica en un reportatge, en un llarg reportatge, que demà dijous emetrà el Channel 4 en hora de màxima audiència, a partir de la nit. Bé, tothom es vol desfer dels seus enemics, i tot i que hi ha maneres i maneres. Sincerament, en aquest cas ens agrada més el mètode britànic. Bona nit, fins demà.
Mapamundi és un espai de la secció d'internacional dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Producció, Noelia Caselles. Control de so, Júlia Aparicio. Coordinació, Marta Prat. Direcció i presentació, Jordi Lucea.